aniversari del professor Albert Aram, i també aprofitem-nos per fer un acte de record de la vivència de Maria Àngels Anglada. Ens acompanyen la Mercè Fartera, la Diació de Prau, la Xixona Heras, filòloga, la Maria Àngels Vilanoca, directora de la càtedra, la Maria Iceta, d'Edicions de l'Avenç, i la Maria Venecian, traductora del quadern d'Aram. També ens acompanya l'alcaldessa, que ara us donarà la benvinguda.
D'una manera espontània, doncs gràcies, Nati.
Gràcies, Nati, per donar-me aquest honor, doncs, de donar la benvinguda a les cinc tertulianes que tindrem aquí d'ara un moment, dirigides per la directora d'aquesta càtedra de Patrimoni Literari, Maria Àngels Anglada, la Maria Àngela Vilallonga, doncs que una vegada més aquesta càtedra ens dona una gran satisfacció, com és la reedició d'aquestes dues obres mestres de Maria Àngels Anglada, Artemísia i Sandàlies d'escuma. Gràcies a dues editorials, una local, com és Brau, Gennard Fèlix també, una vegada més doncs, col·labora o contribueix al nostre patrimoni literari, i l'Avenç, representat per Núria Iceta, la seva directora, que ha reeditat Sandàlies d'escuma. Doncs agraeixo l'interès que desperta tot el món que envolta Maria Àngels Anglada, la seva família sempre present, i també doncs, a tots els que sempre atents esteu a punt per nodrir-vos d'aquesta literatura. Jo volia, com a anècdota, m'ha fet il·lusió portar el que he trobat a casa, que Sandàlies d'escuma és el primer que em van fer llegir a l'institut a primer de BUP. M'ha quedat sempre, perquè recordo aquest i recordo el Hobbit de J.R.R. Tolkien. Però és l'edició de 1985, fa... Jo primer de BUP vaig fer el 86-87, per tant, 30 anys... 30 anys de Sandàlies d'escuma que ha marcat a tota una generació i que per sort doncs, els joves d'ara podran tornar a gaudir. Moltíssimes gràcies als que ho heu fet possible i endavant.
Gràcies a la Marta Felip, alcaldessa de Figueres, a la Nati Vilanova per acollir-nos una vegada més en aquesta biblioteca Faixes de Climent que conserva els originals de Maria Àngels Anglada. És un plaer per la càtedra tornar a ser aquí a Figueres acompanyats de totes aquestes persones que han volgut ser-hi. La càtedra aquest any està contentíssima perquè, encara que no sigui any Maria Àngels Anglada, ens podem congratular que Maria Àngels Anglada està d'actualitat i que la seva vigència és més poderosa que mai, perquè hi ha hagut aquestes dues reedicions de dues de les seves obres, d'una banda Sandàlies d'escuma, que era del 1985, Artemísia, que s'havia editat el 1989, i a més commemorem també els 20 anys de Quadern d'Aram. La veritat és que va ser els amics de la UNESCO de Girona els que ens van demanar a la càtedra de commemorar els 20 anys de Quadern d'Aram el Dia Internacional de la Llengua Materna. I va ser d'aquesta manera que vam pensar, ja que UNESCO de Girona té aquest interès, això mostra altra vegada també aquesta vigència i actualitat de Maria Àngels Anglada, doncs bé, la càtedra també anirà commemorant durant l'any aquests 20 anys, que ja són uns quants, de la publicació de Quadern d'Aram. De manera que avui hem unit aquestes tres efemèrides alegres i per això som aquí a Figueres per parlar d'aquestes tres novel·les, amb aquestes persones que ja han estat presentades i que són una taula, jo deia, de luxe i femenina. I sabeu que hi ha un hashtag al Twitter que funciona des de fa uns mesos que es diu On són les dones? Doncs avui jo posava On són les dones? Avui a Figueres. Bé, i ho han retuitat, la Bel Olid, per exemple, que és una gran militant de On són les dones, eh? I d'altres. És a dir, que estem molt contentes de ser aquí amb tots vosaltres per parlar de Maria Àngels Anglada. Hem acordat que cadascuna de les persones que estan al meu costat parlaran 10 minuts. Començarem per Claudette Naram, que ens en parlarà Maria Oanessian. Després continuarem amb Artemisia, Maria Mercè Quartiella en parlarà com a Brau Edicions, i no només. I després Xoneres, sí, però sou vosaltres dues que...
Jo parlaré com a editora.
Com a editora.
No vull usurpar l'espai de les
filles. És a dir, que és ella. Ho hem organitzat de la següent manera. Maria parlarà de Quadern d'Aram, dues persones, l'editora i una altra persona que hem convidat, que és la Xixoneres, parlaran d'Artemisia, i després l'editora Núria Iceta de l'Avenç i jo mateixa parlarem de Sant Narcís d'Escoma. I deixarem una estoneta, esperem, perquè si algú vol fer preguntes o entre nosaltres mateixes ens volem fer algunes preguntes, puguem fer-ho. De totes maneres, a les 8:15-20 hauríem d'haver acabat aquest acte, perquè hi ha gent que anem a Barcelona i llavors l'última vegada ja sabeu què passa a l'hora que passa. Cap altra també està, d'acord? Doncs bé, moltes gràcies a tots per ser aquí i li donem la paraula a Maria Oanessian, que és armènia i que va traduir juntament amb Maria Àngels Anglada els poemes de Daniel Barutjan. No va traduir ella a l'armeni Quadern d'Aram, sinó que va ser justament la persona que va tenir l'oportunitat d'anar a Armènia a Erevan, amb la família, a presentar aquesta obra quan va ser traduïda a l'armeni. És a dir, quan va ser traduïda la llengua en la que Maria Àngels Anglada pensava que havien estat parlant els protagonistes. És a dir, que Maria, tens 10 minuts, bé, això sí, eh?
Bé, bona tarda a tothom, moltes gràcies. Moltes gràcies per haver-me convidat per parlar de Quadern d'Aram. Per a mi sempre és un plaer i un honor parlar de Quadern d'Aram i de la Maria Àngels Anglada. Se sent bé o cal el micròfon?
Se sent bé.
Molt bé. Bé, llavors jo volia, en primer lloc, destacar el fet de la coincidència amb la presentació de la nova edició de Sant Narcís d'Escoma i el 20è aniversari de l'edició de Quadern d'Aram, perquè aquestes coincidències que estaven tan presents en la vida i en l'obra de Maria Àngels Anglada, en aquest cas, aquests dos llibres estan dins de la seva obra completa i, per decisió de la pròpia autora, dins de l'apartat d'agrupats del grup, agrupats sota el títol de Mediterrània. Quan la primera idea que un podria tenir és que un Quadern d'Aram hauria d'anar agrupat, per exemple, amb el Violí d'Auschwitz, però no, per la Maria Àngels Anglada, el Quadern d'Aram pertany al món armeni, tot el que reflexa la cultura armènia pertany a un àmbit que era tan estimat per ella com era la Mediterrània, que començava amb el món grec, de la mateixa manera que també tenia, part d'això formava les costes de Cilícia i que arriba fins a Cadaqués. Totes aquestes coincidències surten a la novel·la perquè el noi armeni es relaciona amb grecs i a més el carnet que troba, que li dona un coraller grec, aquest coraller grec està inspirat en un coraller grec de la família del qual va acabar a Catalunya, Cadaqués. Llavors tot queda dins del món de la Mediterrània, tot ben lligat. Bé, l'argument potser no cal comentar, perquè sabem que són una mare amb el seu fill, que per una prometença està fora de casa seva, han marxat a un monestir, a Llachvan, perquè el nen havia estat malalt i s'havia curat, i en aquest viatge els agafa l'ordre de deportació que l'imperi otomà en aquell moment i amb l'ajut dels joves turcs que es presentaven a Atatürk i diguem-ne com en un començament semblava una modernització que volia modernitzar i democratitzar l'imperi otomà, van continuar amb aquesta situació i van ser els principals autors, diguem-ne, del pla d'extermini contra la població armènia. Llavors, aquest ordre arriba quan ells estan de camí i ja no poden tornar a casa seva. I comença un periple que va ser el que va portar a que a l'imperi otomà, que hi havia una població de 3 milions d'armenis, actualment queden uns 50.000-60.000 a Constantinople, i la resta, 1.5 milions, van ser assassinats pels turcs, i la resta va quedar escampat en la diàspora arreu del món. Bé, llavors, això en quant a l'argument. Com recorda Eusebia Llensa en el pròleg de les obres completes, encara que els fets que es descriu Variantes Sagrades són terribles, recorda que ella, aquesta expressió la va dir la mateixa Variantes Sagrades, ella fuig del que és el que anomena ella mateixa sadisme literari. I això té una relació directa amb el seu estil. Què és el que hauríem de destacar de l'estil? Jo parlaria d'una extraordinària saviesa literària i una saviesa poètica. Què vull dir amb això de la saviesa poètica? Vull dir que això que sembla que és tan fàcil, la manera d'escriure aquest llibre que es llegeix, que flueix el llenguatge d'una manera tan natural, sembla que hagi nascut així, darrere d'això hi ha una gran feina que la dona només una escriptora amb un gran talent, amb molta feina i amb un gran coneixement de la llengua. I per això volia recordar també al pròleg de l'obra completa les paraules de Carles Miralles, que diu que la cosmovisió de Variantes Sagrades és una ètica, i ara cito a Carles Miralles, punt de trobada entre els grans ideals de l'humanisme, la bondat i el valor, la virtut, la bellesa, etc. I derivada d'aquesta cosmovisió l'estètica, però no d'una manera espontània, sinó també mitjançant la constitució d'un criteri que la intenció d'Anglada passa per la contínua confrontació del present amb el passat i porta la senzillesa, encara que sigui força treballada a voltes, la senzillesa força treballada a voltes, i crec que sempre, perquè les coses semblin senzilles hi ha molta feina darrere, i a l'economia de recursos, a la justesa com a condició principal de la bellesa en la mesura que dona valor i preu als mots que són el material de l'escriptura. A banda d'aquesta saviesa, diguem-ne, que era una poètica en quant al llenguatge, en quant a la construcció de la novel·la, l'estructura de la novel·la, podríem parlar d'una saviesa literària que tindria tres potes. No? Una seria aquest ús que tenia Variantes Sagrades de barrejar la ficció i la realitat. No? Ella barreja tota mena de documents històrics, amb diaris, amb la veu dels protagonistes, amb la intervenció del narrador, amb personatges reals barrejats amb personatges ficticis. És a dir, és una manera, diguem-ne, de ficcionalitzar la realitat, podríem dir. Que la realitat és això, que es transforma en ficció. I fins i tot una altra pota seria el tema del narrador. El narrador, tenim un narrador que al començament podria ser ella mateixa jugant amb això, no? És una Variantes Sagrades ficcionalitzada, perquè clar, el narrador mai és l'escriptor, però aquí és més Variantes Sagrades com un personatge. Després, en el segon capítol, ja desapareix Variantes Sagrades, és un narrador sense, diguem-ne, cap que no recorda, diguem-ne, res a l'autor. I després, aquesta novel·la, que podria dir que és polifònica perquè té aquestes veus, aquests narradors més o menys, diguem-ne, allunyats del personatge que és l'escriptora, l'autora, la veu dels protagonistes, que són el cos de la novel·la, que és el noi Aram i la mare Marí, que escriuen al dietari les seves experiències, i la veu de la poesia armènia, perquè cada capítol està encapçalat per un fragment d'un autor de poesia, de literatura armènia, i també la veu, diguem-ne, de la realitat que entra amb els periòdics, que entra amb els documents, diguem-ne, històrics, reals, amb els mapes, amb tota aquesta realitat que entra dins de la ficció i, el seu, i es fa també ficció. Bé, em sembla que
hem
quedat volia acabar dient que l'altra, diguem-ne, pota d'aquesta ficcionalització és que ella troba un carnet que li entrega aquesta família de Corallers, que també ve amb un quadern gruixut, que és una lletra que ja no entén, aquesta que està escrita, que ja després a Grècia, precisament, perquè troba unes traduccions de literatura armènia, troba que això és armeni, i el cos de la novel·la és la traducció d'aquests textos, que després, finalment, quan la novel·la va ser traduïda a Armènia, va tornar, diguem-ne, al seu original fictici. I moltes gràcies.
Gràcies per ajudar-te el temps a ser partida.
Jo crec que ja em sentireu bé. Bé, jo estic aquí com a representant de Brau Edicions. I com a representant de Brau Edicions us vull presentar la nostra reedició de l'Artemisia, que deixeu-me que presumeixi de llibre perquè el trobo exquisit. I ens sembla, quan vam haver de fer, quan vam encarar aquest text, aquesta reedició, que li esqueia una portada molt lluminosa i una senzillesa, però alhora una subtilitat que la mateixa obra tenia. El dibuix de la portada és de l'Amèlia Aromí, que és la cunyada, ho dic bé, això, de la Maria Àngels, i també ens va fer molta il·lusió poder-lo posar perquè creiem que s'hi esqueia molt. A Brau Edicions, ja ho sabeu els que ens coneixeu, els autors empordanesos són un dels nostres signes d'identitat. Dic un dels nostres signes d'identitat, no l'únic, perquè si mireu el nostre catàleg ja veureu que tenim narrativa de gent molt diversa, variada i de tot arreu, des de Peter Mathies sent Nicolas Bouvier, des de Carmen Rohrbach, altres autors que toquem una mica tots els pals, però aquella cosa que sempre es diu dels catalans, que si els catalans no ens defensem a nosaltres mateixos no ho farà ningú, doncs nosaltres també ho pensem una mica. Si els empordanesos no ens defensem a nosaltres mateixos, doncs poder tampoc ho farà ningú. I encara que la Maria Àngels no va néixer a l'Empordà, és una autora empordanesa, i jo això ho sé molt bé perquè jo tampoc vaig néixer a l'Empordà, però també em considero una autora empordanesa. Clar, la territorialitat, però no pot ser l'únic element que ens mogui, perquè clar, si fos la territorialitat l'únic element que ens mogués, hi hauria molta gent que podria ser inclosa en aquesta llista. El que ens movia, el que ens mou com a editors, i en el cas de la Maria Àngels Anglada molt especialment, és el compromís literari. I quan diem compromís literari ens referim a la transcendència, no en el sentit d'èxit, que ja sabem que l'èxit i la transcendència moltes vegades no van lligats ni van de la mà, sinó ens referim a la importància de la paraula literària. I en el cas de la Maria Àngels Anglada, que és una autora tan subtil i que té aquesta capacitat una mica de convertir-se en mot, doncs era una de les claus que ens va fer pensar que ens venia molt de gust doncs, reeditar una d'aquestes obres. Nosaltres creiem que entre tots hem de defensar els nostres autors, perquè ja sabem, tots els que ens dediquem d'alguna manera a això, que els cànons literaris són a vegades oblidadissos i que encara que tinguem autors molt bons i que en algun moment han gaudit de molta presència, a vegades doncs, el cànon s'oblida o el cànon és arbitrari, no sempre, a vegades es basa en una tradició que com totes és discutible, i penso que entre tots hem de ser capaços de posar els nostres autors en el lloc que estem segurs que es mereixen. I per això celebro molt, com a empordanesa, igual que Maria Àngels, però també com a amant de la bona literatura, doncs estar avui aquí i que hi hagin iniciatives com la Càtedra, que es preocupa de posar en l'actualitat i de demostrar i de fer actes al voltant de la figura de la Maria Àngels i d'en Carles Fages de Climent per demostrar la seva vigència com a autors. També d'altres iniciatives, com la de l'Institut Ramon Muntaner, que té aquest premi Maria Àngels Anglada en record de l'autora, que va ser professora de l'Institut, però també dels estudiosos, perquè si els estudiosos no estudiessin l'obra de Maria Àngels Anglada, no li dediquessin temps i esforços i energies, moltes vegades, moltes més de les que es tenen, doncs no sabríem tantes coses, ens perdríem molts aspectes de l'obra dels autors que ens agraden i val la pena doncs, també tenir unes paraules per ells i per la biblioteca que ens acull i ens deixa aquest espai sempre perquè puguem fer tot el que ens vingui de gust al voltant d'autors tan importants com la Maria Àngels i pels companys editors que també s'animen a editar com nosaltres hem tingut la bona pensada al mateix temps doncs, de, sense dins-ho, d'anar a gaudir i a fer gaudir a tothom de l'obra de la Maria Àngels i bé, només dir-vos que jo estic molt orgullosa de formar part d'aquest doncs, col·lectiu i que vosaltres també podeu formar part d'aquest col·lectiu llegint aquestes edicions extraordinàries que ara torneu a tenir a davant. No sé si m'he passat o m'he quedat curta, però... Bé.
Ara té la paraula Xixoneres.
Jo espero també cenyir-me el temps, eh? Sí, no em vull passar. Bé, com ja ha dit la Maria Nessian, també les obres completes estan agrupades les novel·les, de manera que hi ha una secció que és Mediterrànies. Per tant, Artemisia també forma part d'aquesta secció Mediterrània. L'obra se situa a Mitilene, l'illa de Lesbos, i com és previsible també hi trobarem algunes referències a Safo, la més famosa, diríem, de les filles de Mitilene, tot i que no tantes com es podrien esperar. Perquè la Maria Àngels Anglada va ser també la traductora de la poesia que es va recollir en el llibre Les germanes de Safo. Per tant, ens podríem imaginar que hi ha molta més presència d'aquesta poeta i, en canvi, és lleugera, tangencial. Com alguns ja sabeu, jo tinc la debilitat pels personatges de la narrativa anglaviana i per això he pensat que l'aproximació que faria el llibre d'Artemisia seria a través dels personatges. Començant pel narrador, que alhora és el personatge de Climent Moragues, que és el violinista descendent de les Closes, que s'instal·la a l'illa de vacances per reposar. I és acollit per dues italianes, que són Artemisia i Laura, tia i neboda. Pintores d'estils molt diferents, que comparteixen un secret que descobrirem al llarg de la novel·la, i que evidentment jo no diré. Artemisia és una gran artista que pinta quadres estranys de grans dimensions, que està delicada de salut i que, a banda de la música que aplaca la seva tristesa, s'entreté mirant un àlbum de fotografies antigues. A partir d'aquestes fotografies, explica Climent que el seu padrí era un llibreter de Florència, un galerista, de Florència, i que li va posar un nom de pintora. Per tant, ella es diu Artemisia, en homenatge a Artemisia Gentileschi, l'artista florentina del segle XVII, el quadre més conegut de la qual és Judit i Olofernes. A partir de la presència, o més ben dit, de l'absència també de fotografies en aquest àlbum, anirem descobrint els episodis més dolorosos de la seva vida a Roma, durant la Guerra Europea. La Laura, la neboda, és una pintora naïf, de petits quadres ingenus, d'escenes bigarrades i acolorides. Explica el violinista que va començar a pintar just quan va arribar a l'illa i va veure les pintures de Teòfilo Solias, un gran artista però analfabet i nòmada, però que era fill de Mitilene. El seu veritable art, la Laura, però, no és la pintura, sinó que és la cuina. I la seva gran afició és l'òpera. És una fan de la soprano italiana Renata Tebaldi. I discuteixen els vespres a la tertúlia doncs, a Vila Artemisia sobre quina és la millor soprano. La Laura defensa la Tebaldi, un altre estadant que ara comentaré, que és l'Electra, defensa la Maria Callas i per quedar bé doncs, en Climent diu que la Cavaller doncs, també està molt bé. Ja ben entrada la narració, sabrem que la Laura és casada amb un oficial de la Marina grega que només veu en dies escadussers i durant les vacances. És un personatge entranyable i discret, la Laura, a través de la qual ens anirem assabentant de fets importants de la vida de la seva tia, d'Artemisia, i que també ens revelarà al final una informació molt sorprenent, que tampoc la diré. A banda, doncs, de les dues anfitriones, hi ha un altre personatge femení, l'Electra, que és una noia atenesa que comparteix, doncs, l'estada a casa de les italianes, a Vila Artemisia, amb en Climent. Ella està fent la tesi doctoral sobre un escriptor de l'illa, Stratis Mirabilis, i el punt de vista que ens presenta la noia és el que Climent, que ens diu que semblava sortida d'una gerra àtica i que en comptes de dur una camiseta i texans hauria d'haver dut túnica. Per tant, veiem que d'entrada ja la noia impacta el músic i que aquesta bellesa, doncs, el va captivar. La novel·la, per tant, ens ofereix un altre ingredient, que és anar resseguint aquesta relació sentimental entre ells dos. Fins aquí veiem que l'obra presenta una combinació artística perfecta, la pintura, la música i la literatura, a les quals encara hauríem d'afegir els costums, diguem, ancestrals dels grecs de l'illa, que trobarem representats en el casament, un casament tradicional, i a més encara un altre ingredient és el marc incomparable dels paisatges lluminosos de Mitilene, que també hi té una presència important. Maria Àngels Anglada, en una entrevista en ocasió de la publicació d'Artemisia, va dir que en el projecte inicial de la novel·la el personatge d'Electra no hi era, i que va ser més endavant que va pensar d'incloure-li per la seva admiració cap a Mirabilis, l'autor, que entre altres obres, de Vasilis l'Albanès, que Anglada tenia a la seva biblioteca. Era una bona manera d'homenatjar-lo, situar la novel·la a la Sevilla nadiua i crear un personatge que n'estudiï l'obra per fer-ne la tesi doctoral. Finalment, acabarem el personatge amb qui he començat, Climent Moragues, que forma part del trio Isboru, protagonista d'una altra novel·la d'Anglada, Viola d'Amore, on pretesament descobreix un trio inacabat i mosa. Està caracteritzat com una persona de tarannà obert, alegre, vital, enamoradís, i amb un físic enèrgic, amb uns ulls clars d'una vivacitat i lluïssor extraordinàries. Tant que Artemisia, la directora, li diu: "Vostè té una fesomia que enllaminiria qualsevol pintor, però si no ho sabia, és viva i radiant. Em recorda el meu Sandrino, pel front ample i els ulls. Tinc moltes ganes de pintar-lo. Feia temps que no em passava amb ningú." I li demana que li faci de model. El retrat formaria part d'una sèrie de teles que anomenava en conjunt Illa de Música, molt diferent del que havia pintat abans. Aquest personatge és també el nexe amb altres obres de Maria Àngels Anglada. A partir dels seus comentaris, per exemple, en un diàleg que manté amb l'Electra, diu ella: "Ja m'he adonat que tu t'hi fixaves molt en el monument als morts a mans dels nazis del 1943 que hi ha a Iassos. No em pensava que t'interessessis per aquestes coses. Què et penses? Que la meva passió per la música no em fa oblidar el món que envolta? Ja ho has pogut veure. Havia tocat feia poc temps amb l'orquestra d'Israel en una turné i m'havia fet força amic d'algun dels músics. Pocs eren els que no tenien un familiar mort a Auschwitz o en algun altre camp de concentració, pares, germans o oncles, segons l'edat. Dos dels violinistes, justament, eren ells mateixos supervivents del camp. Encara ploraven en recordar-ho." De l'estada a l'illa de Safo, doncs, Climent en traurà la inspiració per escriure el trio de Mitilene, que més tard interpretarà Bronislav, el violinista supervivent del camp que trobarem al violí d'Auschwitz. L'Holocaust ens enllaça amb un altre episodi relacionat amb els nazis que és fonamental en la novel·la que ens ocupa, Artemisia, la matança a les fosses arteatines a Roma la primavera de 1944, en què 330 italians van ser afusellats, 10 per cada gendarme de la subpolisei caigut a l'atemptat de Via Rasella. Aquest esdeveniment històric es relaciona amb un quadre d'Artemisia, una grandiosa tela que ell havia batejat amb un títol estrany: L'incendi de la Via Àpia, que tancava una sèrie de nom prou revelador, Jardins desolats. I de la pintura, altra vegada la música. Vegem les paraules en què l'autora clou aquesta obra. Quan ja és a l'avió, Climent Moragues, doncs, pensa i diu: "Però en les ombres de la nit, el pensament més erràtic que un veler s'abordà una altra vegada a les imatges de la Laura i l'Artemisia. I va ser recordant el retrat d'en Sandro i la seva vida cegada abans d'hora que vaig treure de la cartera de mà el paper on havia començat a escriure el meu trio. Potser és per això que els qui l'escolten troben una estranya tristesa al segon moviment." i no faré cap més spoiler, perquè llegiu o rellegiu la gran novel·la curta però intensa de la Maria Àngels Anglada. Gràcies.
Bé, li donem les gràcies per haver-se assenyit el temps. Anem a la començat i tot. Ara té la paraula Núria Iceta, editora de la Venus. Per parlar de Sant Agnès d'Espolta. Doncs, bona tarda a tothom. Moltes gràcies per la vostra assistència, a l'alcaldessa, a la família. Tenia moltes ganes, elles ho saben, de conèixer la Rosa i la Mariona. Per nosaltres, i per mi en especial, jo crec, dins de la Venus, que som una editorial petita, però que fa precisament aquest any celebrem el 40è aniversari de la revista i el 10è aniversari de la publicació dels llibres, i per tant és un any especial per nosaltres. I dic que particularment per mi, perquè és veritat que jo m'agafo molta passió a tots els llibres que editem, com uns 10 o 11 títols l'any, però és veritat que m'he agafat amb una il·lusió extra, jo crec, aquest llibre. I per què ho dic? Ho dic perquè, malgrat que Maria Àngels Anglada doncs, és immensament reconeguda, que tots l'havíem llegit a l'institut, que constantment l'has sentit a parlar, no és una cosa que tenies oblidada, jo reconec que no sóc lectora de novel·la històrica, malgrat el que pugui semblar també per la meva feina. No? I que en el moment en què vaig tornar a agafar Sant Gàlies d'Escuma, no la vaig poder deixar. I bueno, és una cosa que et passa amb determinats llibres, no amb tots, i amb aquest reconec que em va passar, i per això jo crec que li tinc una il·lusió especial. Amb la Maria Àngela vam quedar que jo parlaria una mica més de la inserció de Sandàlies d'Escuma dins del catàleg de l'Avenç i ella potser una mica més de la novel·la. Li faré cas a mitges.
Mitges. Però... perquè les recomanacions no... estan per fer cas a mitges.
Exacte, perquè alguna cosa de la novel·la sí que ho aclari. Però el primer que em sembla que cal justificar és perquè hem volgut reeditar Sandàlies d'Escuma. I clar, el nostre catàleg, que com us deia, ja ara fa 10 anys que editem llibres, portem uns 76 títols publicats, es basa en la literatura i es basa en l'assaig. I malgrat que el nostre origen està en una revista d'història, en una revista d'humanitats, en una revista de cultura, no teníem pròpiament novel·les històriques dins del catàleg. I això és perquè ens agraden potser més els llibres de frontera, els llibres que parlen de memòria des de punts de vista diversos. No? Ens agrada anar construint la memòria del passat des de les fronteres, des de les vores. No? I en el moment de decidir publicar Sandàlies d'Escuma teníem clar que això era realment una novel·la històrica amb tot el que allò significa. No? Era molt una novel·la i era molt una novel·la històrica. I això per nosaltres és la singularitat i la importància. No? Fins a aquest moment, quan teníem llibres que podien qualificar-se en novel·la històrica, eren autors europeus, autors nord-americans, però realment no teníem autors catalans que fessin novel·les històriques. No? I aquí el nexe d'unió del nostre catàleg està en el fet de ser un poema èpic, clarament, per nosaltres, encara que sigui una novel·la, i l'aventura que recorre aquesta novel·la és la descoberta. És la descoberta de les seves arrels, la descoberta de la seva persona, la descoberta de la seva societat. És com va avançant, com va acceptant tot el que va trobant, en positiu o en negatiu, a vegades enfrontant-se o a vegades integrant-ho, no? Però sempre descobrint i sempre endavant. No? I en aquest sentit, trobo que és molt, molt atraient. D'altra banda, és una autora que des de les novel·les més evidents pel seu lligam amb la memòria històrica, com pot ser el Billy Gaswich o els quaderns d'Anne com parlàvem, com ara la cita que feia el Gijón d'Artemisi, no? Aquí també, o sigui, en tota la seva obra això està molt present. I per tant, aquí era un altre punt d'unió molt important amb el nostre català. Però em sembla que amb això ja queda més que clar, a banda de l'evidència de que és una magnífica novel·la, que a més no m'he cansat de recomanar aquests dies quan esperàvem els llibreters, i suposo que l'Eloi també està fart de sentir editors que van explicar-li les bondats dels seus llibres per Sant Jordi. Doncs he fet un accent especial amb les Sandàlies, tot i que tenim altres títols al catàleg que acabem de treure, perquè penso que hi ha molta gent que compra llibres només per Sant Jordi, això és una evidència,
I m'agradaria molt que entressin a la bona literatura a través de les sandàlies d'escuro, no? Perquè és una porta fantàstica a la literatura per gent que encara doncs, li fa por. No? Un dels nostres papers és precisament el de crear lectors, no? I en això segur que ens trobem amb la Mercè i ens trobem amb tots els que us dediqueu al món del llibre, no? I amb la Nati i parlant, vull dir que part de la nostra feina és aquesta de crear lectors i per tant hem de procurar donar-los portes d'entrada a la literatura. I el que us volia dir de la novel·la és que suposo que no descobreixo res, però per mi la força del personatge de Glauca està en una dualitat que es manté en tensió al llarg de tot el llibre. Amb el fil aquest de les descobertes que ja us deia, les sandàlies d'escuma són per d'una banda les sandàlies, la manera en què ella trepitja fort durant tota la història, en cap moment la veus defallir davant les adversitats o davant els moments de felicitat, i l'escuma que és l'escuma del mar i per tant és fluctuant, és canviant. Aquesta dualitat de fortalesa i debilitat, de canvi i de quietud, em sembla que és molt important en el llibre i que es va mantenir. Això fa doncs, que per una banda trobem una Glauca forta, que s'enfronta als problemes que s'hi van posant al davant, però que a més és molt maleable, a més sap ajustar-se i sap adaptar-se a les realitats que troba. Per canviar-les, insisteixo, si no li convencen, però d'entrada la sap acceptar i se sap situar. No? I això ho veiem tant en el plànol familiar com també amb la seva obra artística. No? És una dona que sense partir d'una tradició de compromís social i polític s'acaba trobant enmig d'haver de prendre opcions socials i polítiques i les fa. Això tampoc és tan evident, no? Que hi ha responsables polítics que saben que això a vegades t'hi trobes i has d'acceptar-ho. I ella ho fa posant en risc la seva pròpia vida i la dels seus. No? És una dona que accepta les seves arrels i que accepta també el seu destí. I en el moment en què, ara potser també faig espòlies, no? Però en el moment en què ha d'assumir la criança dels fills de la seva germana, doncs també ho fa. No? I no ho fa resignada, ho fa amb il·lusió i ho fa amb compromís. I per últim, una altra dualitat que volia destacar, en aquest cas ja no de Glauca, sinó de Maria Àngels Anglada, que em sembla molt particular en aquest llibre, és per una banda la seva habilitat narrativa, evident, aquest mantenir l'atenció en una obra que tampoc és excessivament extensa, la teniu aquí, i per cert, aprofito per dir que hem portat punts del llibre, Castellà de l'Eloi, no és una obra molt extensa, però manté aquesta tensió des del minut 1 fins al final, i això ho combina amb uns coneixements hel·lènics profundíssims que ella tenia, però que, com també deia la Maria, fer-ho senzill no és fàcil, que és molt difícil fer-ho senzill, perquè vol dir fer-ho bé, si no, ja no estaríem parlant. No? I les descripcions que fa de la natura o les descripcions de les seves emocions i del seu entorn em sembla particularment notable. Per últim, no sé si vaig bé o no. Vaig bé? Només volia fer una coda.
Vas just.
Vale. Només volia fer una coda molt ràpida, perquè em fa especial il·lusió que estiguem fent aquest acte avui, ja que, i la Maria Àngel m'ho ha clissat de seguida, ja que precisament aquest migdia s'ha presentat aquest llibre que es diu Women Writers in Catalan. Sembla que no esteu al cas. Em fa una especial il·lusió que una editora, amiga i companya com és Laura Huerga de Raig Verd, hagi empès ella tota sola l'edició d'aquest llibre. És una selecció magnífica de 50 autores, entre les quals estic molt contenta de dir que hi ha Maria Àngels Anglada.
No podia ser d'altra manera.
Però, bueno,
no sempre és tan obvi.
No sempre és tan obvi perquè gràcies a Déu tenim més de 50 escriptores. Sí. En algun moment segur que han hagut de fer una selecció, segur que ha estat difícil, però estic molt contenta que hi hagi la Maria Àngels en aquest llibre, perquè en el nostre catàleg hi ha Maria Àngels Anglada i altres dones fortes que entronquen amb aquesta tradició. No? Tenim llibres de Catherine Mansfield, tenim llibres de Patricia Highsmith, de Virginia Woolf, i per tant doncs és un goig presentar aquesta novel·la aquí i que sigui la primera presentació que fem aquí a Figueres. O sigui que les dues, moltes gràcies.
Bé, moltes gràcies a la Núria perquè també s'ha ajustat el temps. Bé, em toca a mi de ser la persona que parla una mica d'aquesta novel·la Sandàlies d'escuma, que, com deia la mateixa Núria, és un poema èpic en prosa, aquesta novel·la, i a més és una novel·la històrica, i és, jo diria, la novel·la històrica sobre el món clàssic de Marina dels Anglada, amb majúscules, és aquesta. I penso que tot això és important, de dir-ho, de ressaltar-ho, de fer que les persones que ens escolten es motivin a llegir aquesta novel·la perquè representa tot això. Marina Àngels Anglada, i això és una frase conegudíssima perquè s'ha repetit moltíssimes vegades, havia dit que ella era una poeta que escriu novel·les. I nosaltres estem dient que això és un poema èpic en prosa. I realment, si Marina Àngels Anglada hagués escrit en temps de Roma, o hagués escrit en temps de Grècia, al segle III abans de Crist, que és on està ambientada aquesta novel·la, Maria Àngels Anglada hauria fet un llarg poema èpic amb una protagonista, una heroïna, que seria Glauca de Quios. A la manera d'Homer i Ulisses, a la manera de l'Eneida, de Virgili i Enees. I tot això hi és en aquesta novel·la. Tot això hi és. És a dir, Maria Àngels Anglada és conscient que està escrivint una novel·la seguint la tradició literària que ella estimava i que ella va veure per dedicar-se després a la literatura, és a dir, al món clàssic. Però no havia fet abans d'aquesta novel·la cap altra que fos justament això. Ella diu que va començar a pensar aquesta novel·la ja l'any 80, que la va deixar, aparentment, diu, per traduir Les germanes de Safo, per publicar Les germanes de Safo, aparentment, ens diu. Ella sempre ho diu d'aquesta manera senzilla, aparentment, la va deixar. Que la va reprendre l'any 84 i finalment la va acabar l'any 85. És a dir, que aquesta és la més antiga de les tres novel·les de les que avui estem parlant. Aparentment la va deixar perquè, és clar, en aquesta novel·la hi ha totes les germanes de Safo. I Glauca de Quios és una germana de Safo. I hi ha Safo. Però no només hi ha Safo, sinó que també hi ha Homer. I no només hi ha Homer, sinó que hi ha també Herodes. I no només hi ha Herodes, sinó que hi ha Teòcrit, hi ha Teognis, hi ha Virgili. I aquesta Virgili és un autor que no m'agrada pas pensar que... Vaja, no vull pas fer comparacions anacròniques, a més, Però què feia Virgili? Què va fer el gran autor llatí del gran poema èpic llatí, que és una novel·la en vers? És a dir, Virgili hauria pogut dir ell mateix, si hagués sabut que existia una cosa com la novel·la, que ell era un novel·lista que escrivia en vers. De la mateixa manera que Maria Àngels Anglada és una poeta que escriu. Què fa Virgili? Virgili agafa de la literatura anterior, que és la grega, bàsicament, tot allò que li pot interessar per escriure el seu gran poema èpic. El més obvi que podia agafar era, evidentment, Homer, que havia fet l'Homer que sigui, el personatge que ens imaginem, o històric o no, que havia creat dues obres, dos poemes èpics, un l'Ilíada, la Guerra de Troia, i l'altre l'Odissea, que és la fugida d'Ulisses per la Mediterrània. Doncs bé, Virgili agafa d'aquests dos grans poemes èpics allò que li interessa per fer la seva Eneida. I amb això estableix una manera de fer literatura, que és aquesta manera de fer literatura que continuarà després pels segles dels segles, fins a arribar als nostres dies, perquè fins i tot aquells que no pretenen fer allò mateix que ja havien fet els clàssics, han de conèixer els clàssics per fer alguna cosa diferent d'ells, però en oposició a ells. I després hi ha els altres que continuen fent literatura a partir d'allò que ens havien ensenyat els clàssics. Doncs bé, Virgili és el gran autor llatí amb una sensibilitat molt semblant a la de Maria Àngels Anglada, i això ho vaig escriure en un paper que vaig publicar en aquest llibre que he portat avui, per iniciativa i per motivació de Carles Miralles, em va dir Maria Àngels Anglada i Virgili, fes un paper sobre això, en aquest, em sembla que era un congrés en el qual tractaven dels clàssics en Maria Àngels Anglada i Maria Mercè Marçal. I em va donar fins i tot el títol que vaig posar, Compartir una sensibilitat, Virgili i Maria Àngels Anglada. I a partir d'aquell moment, del títol que em va donar ell, com que li vaig fer cas també, perquè els suggeriments estan per fer una casa mitges o d'una manera completa, vaig estudiar tot allò que de Virgili hi havia en Maria Àngels Anglada. I déu-n'hi-do, per això he començat dient que si Virgili hagués fet una frase semblant, doncs hauria dit que era un novel·lista que escrivia poesia. Bé, Virgili hi és en aquestes sandàlies d'escuma, hi és perquè ja me'n vaig adonar en el moment en què vaig escriure aquest paper, però hi ha aquesta sensibilitat de Virgili. I Virgili què havia fet també? No només havia agafat Homer, se l'havia fet seu i l'havia dit en llatí, sinó que a més havia agafat un altre autor, que és Teòcrit, segle III abans de Crist. I Teòcrit és un autor del qual Maria Àngels Anglada ens diu: controleu-me el temps vosaltres, ara.
Jo no el controlava.
A l'inici, en una nota inicial, diu: em plau de reconèixer el meu deute amb els poetes grecs de l'època, i especialment amb Teòcrit i Herodes, i els seus traductors catalans, els doctors Josep Alsina i Carles Miralles, perquè Carles Miralles també era un referent, era l'un per l'altre. Carles Miralles era referent per Maria Àngels Anglada i Maria Àngels Anglada era un referent per Carles Miralles. Doncs bé, Teòcrit hi és i molt en aquesta obra, a més de Safo, que li hem dit. L'any 1999, Maria Àngels Anglada va morir el 23 d'abril, el dia de Sant Jordi de 1999. Aquell any, a inicis de l'any, vaig escriure a Maria Àngels Anglada i li vaig demanar, com tantes vegades havia fet i ella m'havia respost, que m'escrivís una resposta a una pregunta que jo feia per publicar a la revista de Girona. És aquella revista de Girona en la qual jo coordinava els fulls de la revista, que era, em deixaven fer el que jo volia en aquells fulls de la revista. I per Sant Jordi sempre feia una pregunta als quants escriptors i em responien. Aquella vegada què vaig preguntar? Quin escriptor del passat t'hauria agradat conèixer i per què? I ara us llegeixo què em va contestar Maria Àngels Anglada. I que van publicar en el número de març-abril de 1999, que ella no va poder veure imprès, és a dir, que devia ser un dels darrers textos que va escriure Maria Àngels Anglada. I em diu això: mai no m'hauria pensat, estimada Maria Àngela, que una persona de mirada tan clara com la teva fos capaç de fer preguntes tan maquiavèliques. Perquè, és clar, de primer, quan em demanes quin escriptor antic m'hauria agradat de tractar, penso entusiasmada: Èsquil, o bé Virgili. Bé, però la reflexió, i avesada com estic, a escriure novel·les en un context històric, no els puc pas separar de la seva època. I què hauria estat jo, una dona, per a Èsquil? Una esclava, ben tractada i submisa? Una dona, la seva muller legítima, presumiblement enganyada i dedicada a filar? Tampoc Virgili o Dante no m'haurien dedicat cap atenció. L'un, malaltís i poc amant de companyia femenina. L'altre, arrogant i endariat en Beatrice. Així doncs, m'hauria agradat de conèixer un poeta amb qui tenir converses i tracte amical, encara que ell preferís els nois, i en una ciutat d'ambient obert, tolerant, cultural, on les dones eren relativament lliures. M'hauria agradat, doncs, de ser amiga de Teòcrit, a Alexandria, al segle III abans de Crist, posant el cas. Bé, és preciós. És preciós. I a més, quan pensem que això ho escriu al final de la seva vida, i pensem, o llegim i rellegim Sandàlies d'escuma, que per això som aquí, perquè tothom torni a llegir Sandàlies d'escuma si no l'ha llegit, i Artemisia, i Quadern d'Aram. Doncs quan repasses aquest text pensant que és una de les darreres coses que va escriure i t'adones de qui és Glauca, aquesta dona forta, aquesta dona coratjosa, aquesta dona que no s'arronsa davant de res, que entra en el compromís polític sense gairebé adonar-se'n, però que s'hi compromet d'una manera profunda, acabes pensant que Maria Àngels Anglada fa una mica com Virgili, que suggereix, però no acaba de mostrar mai res del que és ella. Però llegint aquest text acabes pensant que potser sí, que Maria Àngels Anglada és una mica força dins de Glauca, de Quios, en aquesta Alexandria del segle III abans de Crist. Bé, podríem dir moltíssimes coses més. És una novel·la extraordinària, d'un realisme potentíssim, que qualsevol línia de Sandàlies d'Escuma que llegeixis et transporta, a tot arreu, a aquesta Mediterrània que jo dic que naveguem avui amb ella com a guia extraordinària, perquè era una gran guia per la nostra Mediterrània de tots els segles i d'un cantó a l'altre. Veníem en un tren que anava a Marsella i jo pensava Marsella, Quadern d'Aram, és allà on arriba al final d'Aram. Bé, per tant, avui ens passegem per aquesta Mediterrània que va ser els seus orígens, que ella va estimar tant, que va conèixer d'una manera profundíssima i que ens ha volgut transmetre a tots, perquè tots som fills d'aquells orígens greco-llatins. I no hi ha, jo crec, cap més obra en la literatura catalana i en moltes altres literatures que sigui tan plena, que uneixi absolutament tot allò que representa el món grecollatí, que aquesta novel·la Sandàlies d'Escuma de Maria Àngels Anglada. I al costat d'això, un lirisme extraordinari, però és que esclar, Virgili ja és d'un lirisme extraordinari. Quan l'explico als meus estudiants, queden bocabadats, encara els arriba allò que ens explica Virgili. Doncs bé, Maria Àngels Anglada ens arriba i jo crec que és una obra que hauria de ser molt llegida, perquè ens dona aquesta idea dels nostres orígens. Com a novel·la històrica, a mi tampoc no m'agraden gens les novel·les històriques ni les sèries de televisió històriques, no les llegeixo, però això és un poema èpic en prosa. I això es veu. I per tant, per això podem llegir les Sandàlies d'Escuma del començament al final sense aturar-nos, perquè t'atrau, et lliga i, en fi, quedes absolutament embadalit en tot aquella riquesa, aquell bosc de paraules que Maria Àngels Anglada recollia en el seu cistellet. Molt bé, res més, per part meva, eh? Ara, si voleu, podem fer un... Podem donar veu al públic. Maria Àngels Anglada donava veu sempre als que no la tenien i encara volia fer un apunt d'una altra vigència i actualitat de Maria Àngels Anglada, que apareix en una novel·la que s'acaba de publicar també aquest any, d'en Joan Gasull, que m'haureu de corregir el títol segur. Un pacifista que volia volar una discoteca. Que pretenia, exacte. Jo, és que quan deia volia volar ja sabia que no era això, perquè era una paronomàsia que no sabia de posar el títol. Un pacifista que pretenia volar una discoteca. El pacifista és Francesc Tubau i és aquell noi, alumne de Maria Àngels Anglada, que ella va visitar la presó amb el qual s'escrivia i el qual va donar suport perquè ella tenia aquest compromís ètic, donar veu a aquells que no en tenen, que va donar a Aram, a Artemisia, a Glauca, en fi, i a tants altres personatges de les seves novel·les. No sé si voleu afegir alguna altra cosa a vosaltres, perquè vosaltres mateixes podem establir un diàleg entre nosaltres o donar a les persones que ens han escoltat. Espero que hagin gaudit i que corrin a comprar encara que els tingueu a casa. És una nova edició de Maria Àngels Anglada, aquesta fotografia preciosa d'aquest peu de marbre romà, oi? I el dibuix de l'Amèlia Aromí, que ja havia acompanyat els llibres de Paisatge amb poetes, Paradís amb poetes, de Maria Àngels Anglada, que també ens agrada especialment. Bé, som unes enamorades i apassionades de Maria Àngels Anglada. Però és...
Una pregunta, senzillament. Per què s'ha... No sé per què, però és curiós com s'ha degradat el concepte de novel·la històrica.
I nosaltres hi hem ajudat. Sí, no estem ajudant gaire
a les mentides. No, és a dir, hi hem passat un Robert Graves, també.
Sí, clar.
Però vam... grandesa, no? Sí. Que és la narració sí. dels fets històrics, però curiosament ha anat patint una degradació en la percepció, no?, que tenen els lectors. I quan diem que també és com aquesta novel·la històrica,
sí.
podríem com un tret que el magnifica, no?, el projecte literari. Però és sí. curiós com dir-ho al mateix temps, sí. sembla que li poses una etiqueta d'un producte, diguem, comercial o digne, però potser no de gran
sí.
Intensitat com és la Darrere d'Escuma. No? No deixa de ser curiós, no?, com s'ha sí. perdut una mica el valor de la novel·la històrica i es vol reivindicar-lo, no?,
i tant.
Obres com la Darrere d'Escuma.
De fet, jo em vaig quedar jo, Claudi.
Bé, la resposta ja te l'he donat. Nosaltres no tenim novel·les històriques en el català, perquè hi ha una cosa terrible que fem els catalans, i suposo que altres cultures també, és que ens pensem que tot el nou és el bo. I parlàvem així també del cànon, no? Si treus una novel·la, doncs és fantàstic perquè és nova, no? Quan moltes vegades, senzillament, ja té 20 anys, deixa d'estar en els aparadors, deixa d'estar en els tablets. Mm. Quan el títol de la taula era Actualitat i vigència, és que jo estic convençuda que això li dones a algú sense dir que és Maria Àngels Anglada i que està escrit l'any 84, i no s'ho pensarà que està escrit l'any 84, perquè la força narrativa que té, la manera com tracta amb una naturalitat pasmosa pel 2017, però no pel 1984, temes com la homosexualitat, l'autocomplença, ho sento, però això no és gaire habitual. I per tant, doncs, almenys des de l'Avenç volem reivindicar això, que novel·la històrica no s'ha de degradar, novel·la històrica ni ha de bona ni ha de dolenta, com a tot arreu, no? Com en tots els gèneres, però està bé, i potser és una mica tard, està bé que nosaltres també haguem incorporat aquest gènere ara, no? Per quan hem vist l'ocasió, l'oportunitat, podria haver estat una novel·la actual, no dic que no, perquè hi ha grans escriptors, però mira, que vols que digui, em fa gràcia que sigui una novel·la de fa 30 anys i d'una dona, sí. a més a més.
Sí, que sigui Maria Llorana, que nosaltres en som suficients.
El Maria Àngels s'havia flirtejat la història, eh? Quan no és la història contemporània com de l'Holocaust. Exactament.
Podria dir una història.
Sí, sí. Però vull dir que també, per exemple, la gent del rei, o sigui, veure que sempre hi ha una incursió en la història.
La realitat, la documentació, la realitat és indispensable.
Sí.
En aquest sentit, entraria en la història, no en el que s'entén avui dia.
Però per això és vigent, també.
Sí,
perquè,
sí.
Perquè hi ha un pòsit, hi ha un fons de veritat. No és ficcionat.
Sí, sí, és el no? que...
El fet que ho puguis llegir i sigui creïble és fonamental.
Sí, sí.
Si no seria literatura fantàstica.
Sí.
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 Que també està bé, però agrada pas.
No literatura fantàstica. Jo volia dir que encara, esclar, no havia sortit, no havia pogut llegir, no he pogut llegir, vaja, el pròleg, l'estudi introductori de l'Eusebia Iensa, però que el títol ja m'ha agradat, i l'Artemisi o el misteri d'un quadre. Per tant, Diana ja és en la línia de crear interès en la novel·la i que suposo que estarà molt bé.
Jo també vull comentar-vos que Artemisia gaudirà també d'una presentació i posada de llarg en solitari, que oportunament us informarem perquè pugueu venir a sentir l'Eusebi parlar d'aquesta novel·la.
Molt bé. I a Barcelona també he presentat.
Barcelona i Vidé. Ens oblidem la biqueta?
Sí.
Ens ha d'estar ja ric.
Jo vull dir també que celebro moltíssim que s'hagin reeditat aquestes dues obres, perquè eren els que més agradaven quan els feien llegir als alumnes de l'institut, i que és clar que no els podíem recomanar perquè no es trobaven, ja no es trobaven. Encara hi podrem tornar, amb molt de gust, perquè és una aposta segura.
Jo també vull dir una cosa, que un dels fets que fes que es reedités el Sant Alí Frescomà, estava insistent, però hi ha professors de literatura com la Lourdes,
ara acaba de sortir,
com la Gijón i altres, que deien, no pot ser que no es trobi, però no pot ser. I ens vam posar bastant tossudes fins quan vam dir, Fantàstic. Gràcies a la intervenció de la,
i a la Marina.
De la Marina, que us va agafar molt en sèrio, de l'Agència Contes. Però vull dir que també vam... Si no haguéssim tingut aquesta pressió, doncs, bueno, ens havíem acostumat que doncs, hi ha llibres que no es trobava, doncs, què hi farem, no?
Sí. I com que ja hi havia l'obra
completa... Aquesta insistència ha fet, sí, sí, ha fet tot el possible.
Això dona també la, la importància de la col·laboració, el que dèiem de crear lectors i de... i actes com aquests...
I de crear sinergies entre tots els agents...
Sí, actes com aquests no són tan evidents, o no eren tan evidents fa uns anys, no? I em sembla que és important, que només podem avançar en la mesura en què institucions, la universitat, la càtedra, les famílies, us deia, tots hi hem treballat a vegades amb hereus que no tenen més interès que a més dels beneficis pírrics també, vull dir que no és una qüestió de que es faran milionaris. Els hereus de Picasso potser sí, però els hereus dels escriptors...
Ara que ets aquí, que ets de Dalí.
Però no té massa sentit i en canvi trobes poca resposta a l'altra banda, no? O això, els professors d'institut que també empenyin, no?
Sí.
Jo crec que en aquest sentit podem estar contents de que això s'estigui produint.
A mi em sembla que, pel que fa a la novel·la històrica, crec que en Maria Àngels Anglada queda molt limitat, molt clarament limitat el que és real i el que no ho és. En canvi, hi ha novel·les històriques que es confon bastant, això. Per exemple, sobretot quan són biografies de personatges, no? Com per exemple Llull o així. A vegades hi ha alguna novel·la d'aquestes que es confon, però en canvi en Maria Àngels Anglada es nota clarament el que és inventar i els quadres o les imatges que són reals. No us sembla?
No, és una punt interessant. Però el lector això no té per què ni saber-ho, no? I en canvi, tu perquè en saps molt més i ho pots detectar això, però el lector que no en sap ha de poder agafar un llibre i començar del principi fins al final. Si és bo, si no, no l'agafarà. O l'agafarà i el deixarà. És així, al final treballem pels lectors, no?
Sí, i al final són ells els que manen, i respecte al que tu deies de gent que els agradava molt aquestes lectures, ara m'acabo de trobar, quan veníem, m'he trobat amb una senyora que m'ha dit «Ai, l'Artemisia és la novel·la que més em va agradar de la Maria Àngels». Les he llegit totes, m'ha agradat tot, però l'Artemisia la vaig trobar un poema. La vaig trobar un poema i m'ha alegrat molt que em digués això i reitero que sí, que és veritat. Que és un poema en el bon sentit, no? Com que a vegades diem, quin poema. És un poema de poema.
L'Anna diu que ja s'ha acabat.
Mercè Figueres, que reuní aquesta taula amb dues editores i estudioses de Maria Àngels Anglada i que tots vosaltres fóssim aquí, la família, els amics i tothom per acompanyar-nos.